Minuts Més. Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 Minuts Més. Han baixat les temperatures i es nota que a aquesta hora tenim 5 graus al centre de la ciutat d'Olot amb el cel mig encapotat. Neus, la demarcació de Girona i la comarca d'Osona, amb quins valors es desperten aquest dilluns?
Doncs tenim aquests 5 graus a Olot i a Mieres, 6 a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i Anglès, 7 a Banyoles i a Girona, en tenen 8 a Sant Feliu de Pallerols, a la Vall d'en Bas i a Figueres, 3 a Ripoll i a Vic, 1 grau a Vall de Núria i 0 a Das.
Anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Què hem d'esperar?
Avui comencem setmana amb un dilluns de pluja i neu. No aquí, a casa nostra, evidentment, neu, però sí que temperatures més baixes i vent que pot anar bufant al llarg de tot el dia. De fet, avui ens passa, ens arriba aquest sistema frontal en alçada, hi haurà aire molt fred i això farà doncs que hi hagi pluja, hi hagi nevades, això sí, en quantitats una mica irregulars, a tot arreu, i una ventada que es pot reforçar una mica més cap al vespre. De fet, la primera part del dia estarà marcada pel vent del sud-oest, que deixarà alguns cops forts al voltant del migdia cap a la Costa Brava. Després del pas d'aquest sistema frontal entraran mestral i tramuntana, que per tant també poden deixar, com dèiem, aquests cops forts de vent cap al final de la jornada. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha un avís posat tant per vent com també per onatge. I després serà un dia de nuvolositat abundant en general i la pluja anirà, podríem dir, una mica per fases. Ens hem llevat avui amb una mica allò que es diu el xirimiri, aquelles gotetes que mullen. Els carrers estan una mica molls. Ha de ploure a la meitat oest de Catalunya, sobretot a la zona del matí, però després també anirà avançant aquest front fred que arribarà principalment cap a la tarda. I això farà doncs que la pluja a la tarda agafi una mica tot el territori. Tot i que les quantitats no es preveuen que siguin molt i molt abundants, però localment hi pot haver alguna tempesta. De manera que tindrem avui un dia doncs més mogut meteorològicament. Parlant, agafeu el paraigües, porteu-lo a prop i també les capes de roba perquè les temperatures són una mica més baixes.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 902 03 91 52.
Avui és dilluns 21 de novembre del 2022. Aquests són els principals continguts del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda. L'Ajuntament d'Olot diu que no té res a veure amb la contractació d'empreses dedicades a desallotjar edificis ocupats. La CUP s'ha queixat en l'últim ple de les males praxis d'aquest tipus de companyies. Diuen que en el cas de l'edifici ocupat del barri de Sant Miquel es van fer passar per policies nacionals que actuaven amb un ordre judicial inexistent. Des de l'Ajuntament asseguren que treballen perquè tothom tingui un habitatge digne. Escoltem a Jordi Güell, és el regidor d'Urbanisme.
L'Ajuntament d'Olot no va col·laborar amb aquesta empresa. Es van col·laborar amb la propietària de l'immoble. I en tot cas va ser la propietària de l'immoble que va contractar els serveis d'aquesta empresa. Aleshores, i aquí segurament, com a Ajuntament, molts d'aquests tractes nosaltres no els vam poder visualitzar ni vam poder ser presents.
A l'informatiu que ara mateix comença també sentirem l'associació de veïns que es queixa dels problemes d'incivisme que hi ha en tota aquesta zona. I s'està escalfant ja la maquinària electoral. En Comú Podem vol tornar a presentar-se a les eleccions municipals d'Olot. Ho ha confirmat la militant de Podem, Carme Guardiola, qui és també la promotora de firmes contra la pujada d'impostos i taxes a la ciutat.
Jo soc de Podem Catalunya i Podem Catalunya. I Catalunya en Comú, pues per poder presentar-se, ha d'haver-hi pacte. És una qüestió que m'han dit des de fa temps i en aquest moment sí que és cert que hi ha una proposta, però tot ha quedat en mans de fer un programa, de mirar de fer un programa que sigui sensat, creïble.
Tot dependrà doncs del programa electoral que hi hagi sobre la taula per tal de tirar endavant aquesta candidatura, però tot apunta que serà així i tornar a entrar a l'Ajuntament després d'haver perdut aquesta representació en els anteriors comicis. Qui també ja ha anunciat que es presentarà, i aquests són nous, és el Front Nacional de Catalunya. Es presentarà a les properes eleccions municipals d'Olot. El seu cap de llista és Marc Maltes, que ha defensat les tesis independentistes del seu partit, fent especial incís, ha dit, en el control de la seguretat.
Principalment volem tractar els temes de la seguretat a Olot, que ha anat en decadència en els últims temps. Volem irradiar seguretat i llum als comerços, als petits comerços, i volem que Olot torni a ser una ciutat capdavantera, amb les energies verdes, cosa que veiem que ens estem quedant enrere respecte a altres grans ciutats.
Front Nacional de Catalunya és un partit presentat públicament el 2013 i que va aconseguir una regidora a Ripoll l'any 19. Entre els seus fundadors hi ha Moisès Font, que havia estat a portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament d'Olot i president del partit a les comarques de Girona. Avui fa 22 anys de la mort d'Ernest Lluch. La plana major del socialisme català ha tornat a recordar-lo aquest diumenge a Maià de Montcal. Durant l'acte, el líder socialista Salvador Illa ha tornat a reivindicar el diàleg com a element indispensable, ha dit, per arribar a acords.
Jo també vull aprofitar avui per reivindicar un cop més aquest exercici de diàleg, per donar suport a aquest diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya, aquest diàleg de governs, i per reivindicar també un diàleg entre catalans. Però efectivament a Catalunya, afortunadament, no tots veiem les coses igual. Veiem les coses de forma diferent, per exemple, en relació a com ens hem de vincular.
ETA va assassinat el dia com avui de l'any 2000 al pàrquing de casa seva a Barcelona el ministre socialista Ernest Lluch, recordat cada any a Maià de Montcal, on està enterrat. I a la pàgina econòmica, 6.500 persones omplen la Fira Origen, celebrada aquest cap de setmana a Olot. El certamen que enguany ha arribat a la seva desena edició ha servit fins a 54.000 tastos de productes de proximitat i de qualitat als seus visitants. Des de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vaireda assegura que l'impacte econòmic de la mostra és absolutament innegable.
La veritat que una edició extraordinària, que s'emmarca en aquests 10 anys també extraordinaris, d'una fira que quan vam començar a pensar-la fa 10 anys alguns deia que era una idea boja, de que costaria consolidar una fira com aquesta a Olot, però la veritat és que és ara una fira de referència. La Garrotxa en aquests 10 anys ha crescut la seva potència i el seu prestigi com a territori de gastronomia i per tant, contentíssims que s'hagi pogut consolidar amb tota la crisi que hem passat, amb la pandèmia.
La Federació de Pessebres Vivents de Catalunya ha estrenat la nova temporada en un acte celebrat a Joanetes aquest cap de setmana, on també ha presentat un curtmetratge per promocionar els pessebres vivents de fora de Catalunya. Lluís Joventeny és el president de l'Associació de Pessebres Vivents de Joanetes.
Van venir aquí doncs, un director de cinema, diguéssim, que havia de fer el vídeo i així. Es veu que va voltar molts pessebres i allà va decidir doncs, ell de collir les imatges i que poder li representava més el seu pensament, doncs poder el pessebre de Joanetes, doncs, i per això es va fer aquí. Per això estem però molt i molt agraïts.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot tampoc no pot contra el Deportivo Aragón. Un altre rival directe es va emportar la victòria de l'estadi municipal en el debut de Jonathan Risueño a la Lliga. El filial del Saragossa va guanyar per 1-2, però ho hauria pogut fer per més. Els olotins van ser especialment fràgils en defensa i van concedir massa oportunitats.
No jo, sinó els jugadors, l'afició, l'equip, tot el món esperava més avui, sobretot en valor, però no hem sortit malament del tot i s'estava veient més o menys el que queríem veure, però el gol d'ells crec que s'ha fet molt de mal i que s'han derrumbat, sobretot tota la primera part.
I per acabar-ho d'adobar, la segona part es van quedar amb un home menys per expulsió de Vigues. Després de la segona derrota seguida a casa, continuen a 4 punts de la permanència. I les coses tampoc han anat massa bé per l'hoquei Olot, que fa suar el líder. Els olotins competeixen en tot moment a la pista del Mataró, però cauen a la recta final. El gol dels locals a l'inici del partit va obligar els de García i Piera a anar a remolc del marcador durant tot el duel.
El segon és un error nostre, el primer és un glaç, però després tenim... Tenim el tercer gol que ens penalitza moltíssim i al final és un rebot que se li queda amb el jugador allà, que pot aixecar, pot picar. Sí que és veritat que sabíem que veníem una pista molt complicada, que ells tenen un equip, que han fet un equip per intentar pujar a Hockey Liga. L'any passat ja van estar a punt i aquest any encara s'han reforçat. És un equip experimentat i al final sabíem que seria molt complicat. Sí, han plantat cara. Sí que és veritat que hi ha hagut moments de tot. Jo crec que hi ha hagut moments que han set del Mataró i hi ha hagut moments que han set de l'Olot. Hem tingut les nostres ocasions.
David Carles i Tomàs Mercè van ser els autors dels gols. L'hoquei Olot suma 6 punts de 15 possibles. És l'actualitat amb la qual inaugurem aquest dia, avui dilluns 21 de novembre del 22.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Obrim l'àrea de servei i avui en matèria viària ja us avancem que no només avui, sinó durant els propers 3 dies, durant les properes 3 nits, estaran tallats a la circulació a banda i banda els túnels de Bracons. Els horaris són des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada del dia següent, per tant cal que planifiqueu les vostres rutes. Les alternatives ja les coneixeu de sobres, o bé agafeu el Coll de Bracons, no massa recomanable, o bé doneu la volta per la comarca del Ripollès. Sigui com sigui, aquests treballs de manteniment duraran 3 dies, la matinada de dilluns a dimarts, la de dimarts a dimecres i la de dimecres a dijous, des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, segons han informat des del centre de control de Bracons. A casa nostra, aquí a la ciutat d'Olot, tenim en aquests dilluns el mercat setmanal, que ja sabeu que provoca canvis en la circulació. Policia local, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui dilluns, a part del mercat setmanal i el que comporta l'augment de trànsit a les zones adjacents, tenim carrers Tallats, Dolors, de dos quarts de tres a les 5 i Ronda Montolivet de les 8 d'aquest matí fins a les 11. També hi haurà talls parcials durant tot el dia a la carretera de la Canya, per unes obres. Reserves d'estacionament a la Ronda Sant Bernat i a la plaça Mora. I això seria tot des de la Policia Municipal. Que passin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
5 minuts més. L'Ajuntament d'Olot diu que no té res a veure amb la contractació d'empreses dedicades a desallotjar edificis ocupats.
La CUP s'ha queixat en l'últim ple de les males praxis d'aquest tipus de companyies. Diuen que en el cas de l'edifici ocupat del barri de Sant Miquel es van fer passar per policies nacionals que actuaven amb una ordre judicial inexistent. Des de l'Ajuntament asseguren que treballen perquè tothom tingui un habitatge digne.
Informa Aniol Puigvert.
Ara farà 2 setmanes es va declarar un incendi en un edifici situat al carrer Abat Recimir d'Olot, al barri de Sant Miquel. El foc es va originar a la planta baixa de l'edifici com a conseqüència de l'acumulació de brossa i deixalles. L'edifici està parcialment ocupat i això ja ha generat problemes en reiterades ocasions. Pocs dies després, l'empresa Desocupa va intentar desallotjar les persones que hi viuen en situació irregular, però no se'n van sortir. El regidor de la CUP, Jordi Gasulla, ha explicat els mètodes de l'empresa.
He pogut parlar amb diversos testimonis que expliquen que els treballadors de Desocupa es van fer passar per Policia Nacional, que deien tenir un ordre d'un jutge, un ordre que no existeix, per desallotjar i que si marxaven en aquell mateix moment els hi oferien 1.000 euros.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, diu que l'Ajuntament no té res a veure amb aquests desallotjaments i que són els propietaris qui opten per aquestes empreses per fer fora possibles ocupes dels seus edificis.
L'Ajuntament d'Olot no va col·laborar amb aquesta empresa. Es van col·laborar amb la propietària de l'immoble. I en tot cas va ser la propietària de l'immoble que va contractar els serveis d'aquesta empresa. Aleshores, i aquí segurament, com a Ajuntament, molts d'aquests tractes nosaltres no els vam poder visualitzar ni vam poder ser presents.
Güell ha recordat que en aquest edifici del barri de Sant Miquel hi viuen diversos tipus de famílies i per aquest motiu s'ha d'anar en compte.
En un bloc on es donen diferents situacions. Una, de famílies que ja disposaven d'un contracte de lloguer amb la propietat. Dos, famílies ocupants en situació de vulnerabilitat que estaven ocupant d'una manera il·legal perquè, tal com ha dit vostè, doncs l'única opció que havien trobat per poder disposar d'un sostre d'un habitatge va ser aquesta. I després hi ha tota la franja de famílies, no, en aquest cas ja no són famílies, sinó d'altres tipus d'ocupacions, on aquesta ocupació, i entenc que és aquí quan diguem-ne va entrar aquesta empresa.
La preocupació per aquest edifici del carrer Abat Recimir del barri de Sant Miquel d'Olot s'ha estès a l'Associació de Veïns. En declaracions al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió, un dels seus membres, Juan Correa, ha avançat que demanaran a l'Ajuntament la creació d'un pla específic per a aquesta zona de la ciutat, atesa a la seva idiosincràsia.
Habría que hacer un plan específico para estos casos, ¿no? Para estas zonas. Yo creo que eso, de hecho, desde la asociación vamos a pedir una sentada para ver cómo podemos hacer eso, porque no es solo que ocupen, es que una casa ocupa, por ejemplo, de las que echaron, es que se juntaban no uno, no, se juntaban 20, porque fíjate que es el único barrio que salimos prácticamente a follón por semana. Es el único que hay. Que no hi ha otro.
Les ocupacions d'edificis continuen sent un dels grans interrogants i problemes de les ciutats. El buit legal existent fa que actuar en aquests casos sigui especialment complicat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
S'ha engegat la precampanya electoral. En Comú Podem vol tornar a presentar-se a les eleccions municipals d'Olot. Ho ha confirmat la militant de la formació, Carme Guardiola, qui és també la promotora de firmes contra la pujada d'impostos i taxes a la ciutat i qui, per cert, espera que l'Ajuntament tingui en compte les 2.300 signatures. Hi ha parlat en Joan Manel Robles.
Després d'obtenir un regidor a les municipals del 2015, els 644 vots aconseguits el 2019 per Olot en Comú no li van valer per revalidar la representació a l'Ajuntament d'Olot. El 2023 ho tornarà a intentar. La militant de Podem, Carme Guardiola, ha confirmat que la seva formació i En Comú han revalidat l'acord. Abans de decidir qui anirà a la llista, la coalició està treballant en un programa.
Jo sóc de Podem Catalunya i Podem Catalunya i Comuns, Catalunya en Comú, pues per poder presentar-se ha d'haver-hi pacte.
La promotora de les signatures contra la puja de l'IBI i la taxa d'escombraries a Olot admet que ha rebut la proposta d'entrar a la candidatura, però no prendrà la decisió si el programa no satisfà les seves expectatives.
És una qüestió que m'han dit des de fa temps i en aquest moment sí que és cert que hi ha una proposta, però tot ha quedat en mans de fer un programa, de mirar de fer un programa que sigui sensat, creïble, i si hi ha un programa que realment pugui canviar alguna cosa i que jo me la cregui i que trobi que és necessari i que aporta, doncs potser m'ho podria pensar. Ara, ir penar, no.
Guardiola creu que els ciutadans han d'exercir una política activa sense que necessàriament s'hagin d'encomanar a cap partit polític. De moment, espera que l'Ajuntament d'Olot tingui en compte les 2.300 signatures que ha aconseguit recollir contra la puja del 3,5% de l'IBI i del 6% de la taxa d'escombraries que ha plantejat l'equip de govern, abans que els comptes del 2023 no es portin a aprovació definitiva. Assegura que és un bon moment per conèixer la sensibilitat del govern municipal.
Qui també ja ha anunciat que es presentarà, i en aquest cas ja ha fet la presentació pública i oficial aquest cap de setmana, és el Front Nacional de Catalunya. Es presentarà a les properes eleccions municipals d'Olot. El seu cap de llista és Marc Maltes, que ha defensat les tesis independentistes del seu partit, fent especial incís, ha dit, en el control de la seguretat. La formació s'ha presentat Neus aquest cap de setmana.
Falta mig any per les eleccions municipals i els partits polítics amb representació a l'Ajuntament d'Olot van ensenyar les seves cartes, però aquest cap de setmana hem conegut una de les noves formacions que aspiren a entrar al consistori. Es tracta del Front Nacional de Catalunya, un partit presentat públicament el 2013 i que va aconseguir una regidora a Ripoll l'any 2019. Entre els seus fundadors hi ha Moisès Font, que havia estat portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament d'Olot i president del partit a les comarques gironines. Es defineixen com a clarament independentistes i partidaris de restringir les polítiques d'immigració. El cap de llista d'Olot és Marc Maltes.
És un partit que em representa, ja que és un partit independentista, que és el meu sentiment i que lluitarà per la seguretat del poble, que és el que s'està perdent últimament.
En la seva presentació com a cap de llista, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a la plaça del Mig, Maltes ha afegit per què aspira a l'alcaldia d'Olot.
Principalment volem tractar els temes de la seguretat a Olot, que ha anat en decadència en els últims temps. Volem irradiar seguretat i llum als comerços, als petits comerços, i volem que Olot torni a ser una ciutat capdavantera amb les energies verdes, cosa que veiem que ens estem quedant enrere respecte a altres grans ciutats.
Marc Maltas té un grau superior en robòtica industrial i en aquest moment està fent un grau en gestió i administració d'empreses.
Bé, deixem les eleccions municipals, però no abandonem la política, perquè avui fa 22 anys de la mort d'Ernest Lluch. La plana major del socialisme català l'ha tornat a homenatjar aquest diumenge a Maià de Montcal. Durant l'acte, el líder socialista, Salvador Illa, ha tornat a reivindicar el diàleg com a element indispensable, ha dit, per arribar a acords.
El líder del socialista, Salvador Illa, ha reivindicat el diàleg amb voluntat d'acord com a instrument de política democràtica. Des de Maià de Montcal, Illa ha recordat que Ernest Lluch reivindicava el diàleg fins i tot en els moments més delicats i en els quals un s'hi jugava la vida. En aquest sentit, ha recordat una escena del socialista al País Basc en què s'enfrontava amb diàleg als que, a crits i amb les seves actuacions, el negaven. Ho ha fet servir per establir un paral·lelisme amb l'actualitat de la política catalana. Considera que per dialogar cal estar disposat a escoltar i no tenir el 100% de la raó.
Jo també vull aprofitar avui per reivindicar un cop més aquest exercici de diàleg, per donar suport a aquest diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya, aquest diàleg de governs, i per reivindicar també un diàleg entre catalans. No? Però, efectivament, a Catalunya, afortunadament, no tots veiem les coses igual. No? Veiem les coses de forma diferent, per exemple, en relació a com ens hem de vincular.
Salvador Illa ha afegit que el nacionalisme té els seus perills.
El motor del nacionalisme és dir, compte que s'acaba la nació, compte que està en perill la nació, no? compte que està en perill, doncs no sé, la continuïtat de... I aquesta por, quan s'expandeix, és contagiosa, no? I ens fa reaccionar a vegades de manera poc assenyada, no? I a mi em sembla que és molt vigent, això, no? Perquè estem en un món amb tants canvis que molta gent té por, no?
Cada any els socialistes catalans es donen cita al cementiri de Maià de Montcal on hi ha enterrades les despulles d'Ernest Lluch, a qui la banda terrorista ETA va assassinar el 21 de novembre de l'any 2000 al pàrquing de casa seva a Barcelona. La seva mort va aturar el país en contra de la barbària.
I unes 250 persones s'han manifestat aquest dissabte al matí entre el Pertús, a la Vallespí, i la Jonquera a l'Alt Empordà, anant a peu i en marxa lenta, els 6 quilòmetres que uneixen els dos municipis fronterers per la Nacional 2. L'acte que ha provocat retencions de vehicles durant més d'una hora s'ha fet coincidint amb el tercer aniversari del tall de la P7 després de la sentència del procés. El portaveu nacional d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha explicat que s'ha fet per homenatjar els investigats pels talls de carreteres a tot Catalunya la tardor del 2019.
1. Som gent. 2. És veritat que estem desanimats i una mica desemparats d'una mica del nord, però 3. Hem de sortir al carrer i per això ho fem, per recordar els represaliats, però també per un missatge polític inequívoc darrere.
Els recordem que actualment hi ha 49 causes obertes a casa nostra per la qüestió independentista, encara per aspectes com, per exemple, tallar una carretera. Una pausa i de seguida parlem de la Fira Orígens.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
6.500 persones han omplert la Fira Origen celebrada aquest cap de setmana a Olot. El certamen, que enguany ha arribat a la seva desena edició, ha servit fins a 54.000 tastos de productes de proximitat i de qualitat als seus visitants. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que l'impacte econòmic de la mostra és innegable i que es culminen dos caps de setmana d'intensa activitat turística després de l'èxit de Lluèrnia. Un 70% dels visitants de la Fira Origen és de fora de la Garrotxa, la qual cosa confirma el ressò que la mostra té arreu del país. També augmenta el nombre de gent que opta per quedar a la Garrotxa durant tot el cap de setmana com a conseqüència de la fira. Enguany, les pernoctacions han crescut un 6% comparat amb l'any passat. Cada visitant de la mostra s'ha gastat de mitjana 50 euros en la compra de productes. El regidor de promoció econòmica, Estanis Baireda, ha dit que l'impacte econòmic d'Orígens va molt més enllà.
Doncs restaurants plens, gent al centre de la ciutat i, per tant, realment poques ciutats poden dir que en dos caps de setmana que hem passat, com Lluèrnia, amb moltíssima gent, i aquest cap de setmana amb Orígens, també amb moltíssima gent, doncs puguem tenir una ciutat tan viva i amb tant de moviment.
Baireda ha afegit que en aquests 10 anys la Fira Orígens ha fet una evolució extraordinària amb un creixement constant.
La veritat que una edició extraordinària que s'emmarca en aquests 10 anys també extraordinari. És d'una fira que quan vam començar a pensar-la fa 10 anys alguns deia que era una idea boja, de que costaria consolidar una fira com aquesta al Lot, però la veritat és que és ara una fira de referència. La Garrotxa en aquests 10 anys ha crescut la seva potència i el seu prestigi com a territori de gastronomia. i per tant contentíssims que s'hagi pogut consolidar amb tota la crisi que hem passat amb la pandèmia.
Una de les novetats de la Fira Orígens d'enguany era el primer concurs nacional de botifarra catalana que ha guanyat la Iolanda Presseguer de la cansaladeria La Perla de la Garriga. I aquest cap de setmana també hem tingut novetats sobre els accidents de trànsit en via interurbana amb bicicletes implicades. I és que han disminuït un 23% a les comarques gironines.
En concret, s'ha passat de 118 a 91, tenint en compte el mateix període de l'any passat, és a dir, de l'1 de gener al 15 de novembre. Les comarques amb més accidents registrats aquest 2022 són les de Costa, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i la Selva, per aquest ordre. El Gironès, on també se n'han produït 14. El coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge, admet que no saben a què es deu la tendència a la baixa, però afirma que se segueixen fent campanyes de conscienciació per protegir els ciclistes.
Un 35% dels accidents són caigudes a la via, és a dir, caigut. Teòricament sols, nosaltres ho tenim com caiguda a la via, no sabem si ha participat un altre vehicle o no, és a dir, si un camió li ha fet aire i l'ha tombat, o en principi són caigudes sense contacte amb un altre vehicle. Per tant, això és un valor molt gran, és un valor similar a les caigudes a la via que tenen les motos.
A més, el recomanen sortir a pedalar en grup i portar vestimenta vistosa.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Tenim ja les festes de Nadal a tocar i la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya ha estrenat la nova temporada amb un acte a Joanetes aquest cap de setmana, on també hi ha presentat un curtmetratge per promocionar els pessebres vivents fora de Catalunya. Ens ho explica tot plegat en Pere Ubach.
La Federació de Pessebres Vivents de Catalunya va presentar dissabte la nova temporada de representacions a Joanetes. Després de dos anys en què s'han hagut de suspendre la majoria de funcions, aquest any els pessebres vivents s'estendran a 43 poblacions, en les que s'hi troben Santa Pau i Joanetes. En l'acte s'ha presentat un curtmetratge sota el títol de Reinventem el Nadal per promocionar els valors que hi ha darrere l'organització d'un pessebre vivent i s'ha rodat íntegrament a Joanetes. En Lluís Joventeny és el president de l'Associació de Pessebres Vivents de Joanetes.
Varen venir aquí doncs, un director de cinema, diguéssim, que havia de fer el vídeo i així, es veu que va voltar molts pessebres i allà va decidir doncs, ell de collir les imatges i que poder-li representava més el seu pensament, doncs poder el pessebre de Joanetes, doncs, i per això se va fer aquí. Per això estem però molt i molt agraïts.
La tradició de fer pessebres vivents consta d'una llarga trajectòria. Es tracta de muntatges de gran format que involucren a multitud de persones. A Joanetes, per exemple, hi ha més de 400 persones implicades.
El bo del pessebre de Joanetes és que tenim encara molta gent doncs, amb ganes de participar-hi, ganes de venir a actuar en les escenes i això, doncs tenim molta gent i esclar, això és el que dona molta força doncs, per tirar endavant.
La federació posarà a la venda 125.000 entrades, la meitat de les quals ja es poden adquirir per internet.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot tampoc no pot contra el Deportivo Aragón. Un altre rival directe es va emportar la victòria de l'estadi municipal en el debut de Jonathan Risueño a la Lliga. El filial del Saragossa va guanyar per 1-2, però ho hauria pogut fer per més. Els olotins van ser especialment fràgils en defensa i van concedir massa oportunitats. I per acabar-ho d'arreglar, a la segona part es van quedar amb un home menys per l'expulsió de Vigues. Després de la segona derrota seguida a casa, continuen a 4 punts de la permanència. Ens ho explica amb tot detall en David Planella.
Amb Jonathan Risueño
senyor tampoc. El nou entrenador no va poder debutar amb una alegria a la Lliga i es va presentar a segona federació amb una derrota molt dolorosa contra el Deportiu Aragón. S'ha de dir que la imatge de l'Olot de Risueño va ser diferent de la de l'Olot de Mànix Mandiola. Amb el tècnic valencià, els olotins van proposar més en atac. De fet, van començar el partit amb bones intencions, però van ser massa dèbils en defensa. I d'aquesta manera el resultat va ser el mateix. Una derrota a l'estadi municipal i una oportunitat perduda contra un rival directe a la part baixa de la taula. Risueño reconeix que esperava donar una imatge millor davant de l'afició.
No jo, sinó els jugadors, l'afició, l'equip, tot el món esperava més avui, sobretot com en valor, però no hem sortit malament del tot i s'estava veient més o menys el que queríem veure, però el gol d'ells crec que s'ha fet molt de mal i que s'han derrumbat, sobretot tota la primera part.
A la primera meitat, el Deportivo Aragón va marcar en la primera ocasió que va tenir. Una bona jugada de Rastrojo va acabar amb una pilota filtrada dins l'àrea que Naranjo va enviar al fons de la porteria, ahir defensada per Arnau Fàbrega. L'Olot no va pair gens bé al 0-1 i després va concedir moltes ocasions. El filial del Saragossa va enviar dues pilotes a la fusta, un pal de Rastrojo i un travesser de Naranjo. Cuenca va xutar al lateral de la xarxa i Aymar va salvar un gol claríssim de Rubio. Risueño creu que el gol del Deportivo Aragón explica el partit que es va veure.
Jo crec que sí, a més també per el perfil del rival. El rival volia aprofitar les espaldes nostres, volia contraatacar i crec que tenir aquest error defensiu i posar-nos per davall en el marcador fa que, a més de locals, que tenen nos toca tenir que anar a buscar el rival, estar més alts de lo que nosaltres volien i deixar més espais perquè el rival pogués fer-nos mal a l'esquena, no?, de la nostra defensa.
I és que a la segona part l'Olot no va acabar de reaccionar i per acabar-ho d'adobar es va quedar amb un home menys per expulsió de David Vigues. Tot i jugar amb 10, els garrotxins van intentar fer un pas endavant i l'entrada d'Eric Vilanova i Guillem Terme hi va ajudar. Manel Busquets, Forgues i sobretot Terme van tenir ocasions, però no van entrar. I a l'altre costat, en una acció ràpida, Rubio va superar Ayala i Fabio Cortés va marcar el 0-2 al minut 88. No va ser el marcador definitiu perquè Manel Busquets va provocar un penal que Sebas Coris va transformar en l'1-2. Ja era l'afegit. Risueño destaca que els jugadors ho intentessin fins al final.
Hem apretat o hem estat en el partit més per actitud i per coratge del jugador que per la idea de joc o per un ordre o per un sentiment d'equip. Jo crec que el positiu d'avui és els que els jugadors volen, que no li estan sortint les coses, però que ells no paren de correr i de tenir actitud.
Ara l'Olot continua penúltim, a 4 punts de la permanència i a 3 de la zona de play-out, però deixa escapar un altre rival directe. El Deportivo Aragón se'n va a 7 punts. Dissabte que ve, els olotins jugaran al camp de l'Alzira, l'equip que ara ocupa el lloc de promoció de permanència.
I l'hoquei Olot fa suar al líder, resultat final 4-2. Els olotins competeixen en tot moment a la pista del Club Hoquei Mataró, però cauen a la recta final. El gol dels locals a l'inici del partit va obligar els de García i Piera a anar a remolc del marcador tot el duel. Tot i així, l'equip no va baixar els braços i va arribar amb opcions fins als últims minuts. David Carles i Tomàs Mercè van ser els autors dels gols. L'hoquei Olot suma 6 punts de 15 possibles, informa Roger Isern.
L'hoquei Olot visitava una de les pistes més complicades del grup per enfrontar-se a un Mataró llançat en aquest inici de Lliga amb un ple de victòries. Després de superar el Sant Just, els olotins volien seguir amb les bones sensacions. L'inici del partit no va ser com en les darreres jornades, però Icosacs va avançar al Mataró al minut i mig de partit. L'1-0 ja regnava el marcador i l'hoquei Olot es veia obligat a reaccionar. Ho va fer dominant gran part de la primera meitat, però amb falta d'encert. A 7 minuts pel descans, Burguillos marcava el segon en una gran acció individual. Abans del descans, però, arribava el gol de l'esperança gràcies a David Carles, que aixecava i picava per batre a graner. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
El segon és un error nostre, el primer és un golaç, però després tenim...
Tenim el tercer gol que ens penalitza moltíssim i al final és un rebot que se li queda amb el jugador allà, que pot aixecar, pot picar. Sí que és veritat que sabíem que veníem una pista molt complicada, que ells tenen un equip, que han fet un equip per intentar pujar a Hockey Liga. L'any passat ja van estar a punt i aquest any encara s'han reforçat. És un equip experimentat i al final sabíem que seria molt complicat. Sí, han plantat cara. Sí que és veritat que hi ha hagut moments de tot. Jo crec que hi ha hagut moments que han set del Mataró i hi ha hagut moments que han set de l'Olot. Hem tingut les nostres ocasions.
A la represa, mateix guió que a l'inici del partit, Torres pescava una bola morta dins l'àrea i marcava el 3-1. Un gerro d'aigua freda que l'Hoquei Olot no va poder aixecar. Tomàs Mercè notava el 3-2 a falta de més de 7 minuts i encara demostrava que l'Hoquei Olot estava viu, però no es va acabar de tancar la feina i Lledó va posar el 4-2 definitiu en una acció de mala fortuna pels interessos olodins.
Ells ens han pressionat amb algun cop, que no han pogut sortir de la pressió, llavors ho hem rectificat a mitja part i crec que ens anem en sortint més bé. Coses positives, coses negatives, al final se'ns escapen 3 punts. Crec que lo just hauria estat un empat, perquè els dos equips hem tingut ocasions, però bueno, això és l'esport i hem de tirar endavant. Setmana que ve, oblidant-nos ara ja del Mataró, i setmana que ve a intentar sumar els 3 punts a casa.
Una derrota amb una imatge molt digna de l'Hoquei Olot, que ja pensa en el pròxim compromís, dissabte vinent a 8:15 del vespre, a la Josep Jou, davant el Congrés, un rival de molt bon record pels olotins.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.